Sostenibilitat i música. Amb Aixa Miró.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dijous la saludem amb ella i que a mi m'encanta dir-ho, que és el somriure més bonic de Catalunya. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Aquesta setmana et vam enyorar.
Sí, és veritat.
Escolta, doncs aquí estem una altra vegada.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, avui tenim una convidada meravellosa, que és una dona compromesa i plena, plenament amb la amb sostenibilitat i ecologia, i és emprenedora des de sempre, vinculada al món de la moda i la cosmètica. I ella es presenta amb aquesta música.
Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación.
Podem dir, Aixa, que és la primera vegada que la convidada d'avui s'ha posat a ballar a l'estudi.
S'ha posat a ballar. És genial. M'encanta, perquè això vol dir que la música se sent, eh? Se sent a dintre.
Sempre.
I és fantàstic perquè, bueno, la Débora Navia és la fundadora d'Ecochic Cosmetics. Ell, segons ella, ella és una, hi ha una altra fundadora amb ella també, però diu que la nostra missió és trobar els millors productes i dissenyar rutines de cura que ajudin a transformar la pell de les persones. Fantàstic, eh, aquesta missió.
Sí, tant. I tant.
Bona tarda, Débora, com estàs?
Hola, bona tarda, Aixa.
Quina il·lusió tenir-te aquí.
Molta. Estic molt emocionada. Moltes gràcies per convidar-me.
Ai, que bé.
I no sé, estic una mica nerviosa, però intentaré fer superbé.
No. Tu oblida't que hi ha micròfons aquí.
Sí, estàs
amb... Estàs a casa teva, estàs a la caravana.
Escolta, Débora, què et va portar a crear Ecochic?
Doncs mira, quan va néixer la meva filla, amb una amiga que, bueno, estàvem a la guarderia i sempre parlàvem que ens costava trobar productes que siguessin respectuosos amb la pell, sobretot dels nens i de nosaltres, perquè amb tot el canvi hormonal de la dona quan està embarassada, doncs, bueno, el cas és que buscàvem una alternativa més natural per utilitzar aquests productes de rutina de diària i se'ns va ocorrir la idea de, bueno, de... Com que ens... Perdón, voy a hablar en castellano.
Sí, sí, cap mena de problema.
Bueno, como nos costaba encontrar productos que realmente... estuviesen todos en algún sitio juntos, pues decidimos crear este espacio. Entonces empezamos con poquitas marcas y poco a poco pues fuimos creciendo y fuimos incorporando marcas internacionales, marcas nacionales, pero siempre con el mismo denominador, que fueran ecológicas y bueno, respetuosas con el medio ambiente.
Y tú deies que el món canvia y tú habías de canviar amb ell.
Sí, sí, porque bueno, yo creo que hay una inquietud en general por todo lo que nos rodea, por el mundo que nos rodea. Entonces creo que todos vamos hacia una revolución un poco más consciente, no solo en lo que comemos, sino también en lo que nos ponemos a nivel de la piel, incluso en las prendas que vestimos. Entonces, bueno, el punto de inflexión, fue el nacimiento de mi hija y a partir de ahí, bueno, pues esto empezó a crecer y aquí estamos.
Clar, jo sóc dels que crec que moltes vegades, Débora, quan parlem d'ecologisme, sobretot en productes, no sabem ben bé de què estem parlant, perquè engloba tanta cosa. Clar, quan parlem de cosmètica ecològica, ben bé de què estem parlant?
Bueno, la diferència entre, digamos, la cosmètica natural o ecològica i la cosmètica convencional o tradicional que conocemos, que puedes encontrar en cualquier... desde supermercados hasta perfumerías, básicamente es que la cosmética natural utiliza ingredientes en su composición que no tienen un origen químico o sintético. Uh-huh. Es decir, todos provienen de la naturaleza y, a pesar de que las formulaciones se desarrollan en laboratorios siguiendo los más altos estándares de calidad, digamos que son todo naturales, ¿vale? La cosmética tradicional o convencional que conocemos todos, pues utiliza ingredientes, muchos de ellos sintéticos, o provenientes de derivados del petróleo.
I entenc que segur que heu comprovat que, precisament perquè és ecològic, va millor per la pell.
Sí, totalmente, porque normalmente cuando tú pones algo sobre la piel que no, o sea, que es digamos, que no es natural, no es compatible con el pH de la piel. Entonces, claro, esto provoca mucho tipo de alergias, obstrucciones en los poros, descamaciones en cuero cabelludo y un largo sinfín que nos podríamos poner aquí a hablar y no acabamos.
Que hi ha una cosa que no sé, hem sentit a parlar molt, no? Els parabenes, no? Que
sí.
Tot això, per què és necessari, no?, comprar aquesta cosmètica ecològica?
Bueno, a ver, los parabenos son los conservantes, digamos, sintéticos que se ponen pues en todos los productos para su conservación, ¿no? Es como una especie, entre comillas, de insecticida que evita que proliferen bacterias, pero al mismo tiempo, claro, al ser algo súper sintético, pues lo que no te hace ningún bien en la piel, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay ya muchísimos estudios de universidades y ya desde hace años de Estados Unidos y de aquí de Europa que relacionan el uso continuado de los parabenos, de estos, entre comillas, insecticidas, pues con algo que puede acarrear enfermedades graves, ¿no?
Claro.
Ya no solo para la piel, sino para la salud en general. Entonces, la cosmética natural ofrece una alternativa súper eficaz. Y cuando hablamos de cosmética no hablamos solamente de maquillaje, ¿eh? Hablamos de champús, de pastas de dientes, de desodorantes, de cremas para el cuerpo, es decir, todo lo que utilizas durante el día a día, pero claro, de una manera que no te perjudica y por lo tanto creo que es una alternativa que vamos a ir todos de cabeza hacia ahí, vamos, o tendría que ser así.
És fantàstic, eh? Quin és aquell producte estrella de tot el que teniu? Perquè teniu moltes coses.
Sí. Bueno, todo, la verdad es que en función de las necesidades de la persona que compre, hay cosas de a nivel corporal que funcionan muy bien, las cremas, por ejemplo, las pastas de dientes y los desodorantes sin aluminio. Pero sobre todo en cosmética lo que se vende a tope y que es el bestseller son las cremas para la cara.
Bueno, anem a fer una prova aquí al Joan. Li preguntarem sí. A veure si sap què és això. Que... Mira, va, Joan, a veure si s'ha tacut què és.
Li
acabo d'entregar una ampolleta aquí amb unes petites... de color verd. No?
Mm-hmm. Unes pastilles.
Pastilletes. Sí, 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 a veure sí. Si sap què és. Va, Joan, pensa.
Que és de menta, ho posa.
Sí. Vinga, alguna més, va.
No tinc ni idea.
Ostres, és fantàstic, eh? M'ho acabo d'explicar a la Débora i he flipat.
Sí.
Què és això? Explica, Débora.
Bueno, pues esto es una de las marcas que tenemos en la tienda, porque en la tienda tenemos más de 40 marcas, y se trata de... es un enjuague bucal. Es un enjuague bucal en pastillas.
Això,
entonces,
ja està, fem una cosa.
Se'l queda ell, ja
digue'm,
ho veig. No, ben fet, Joan, tal
la verdad es que es, además de que es súper saludable, ¿vale? Es muy, muy, es muy práctico, porque claro, donde quiera que vayas lo puedes llevar encima y entonces coges una de las pastillitas, la disuelves en medio vaso de agua y ya tienes ahí para hacerte unas gárgaras y hacerte un enjuague bucal.
Qué bestia.
Sí.
Has vist, eh?
Qué bestia. Sí.
I després ens ha portat aquí un producte meravellós, que això per les dones és fantàstic,
ara.
Que és el Trilogy, que, bueno, et deixa la cara... Jo ja fa dies que el porto posat i et dona una lluminor, una lluminositat.
Los serums para a nivel facial de las marcas que tenemos en Ecochic son fantásticos. No solamente para darte la hidratación y la elasticidad que la piel necesita, sino también para darte muchísima luminosidad.
És una passada. Escolta, hi ha una cosa, ara parlant de... He vist que tens maquillatges també.
Sí.
N'hi ha de per pell morena?
Bueno, nosotros la verdad es que ahora estamos en la búsqueda de una marca que sea un poquito más completa porque las que tenemos tienen un catálogo como muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Y lo tenemos, o sea, es un catálogo pequeño porque intentamos que las marcas, en la medida de lo posible, sean nacionales. Entonces, apostamos mucho por las marcas y las empresas de aquí españolas. Y bueno, lo de la cosmética natural ahora es una revolución, pero claro, va un poquito a poco. El maquillaje de cosmética natural es muy bueno porque no contiene metales pesados, que el resto de cosmética convencional, pues sí. De hecho, hace muy poco ha salido en las noticias pues que retiraban del mercado algunas máscaras de pestañas, o sea, rímeles, de marcas súper conocidas, como, y lo puedo decir porque sale en el periódico,
sí.
Como Chanel y eso, porque llevan un conservante que no se puede utilizar porque es cancerígeno. Entonces, cuando utilizas maquillaje de cosmética natural, puedes estar tranquila de que no produce ningún tipo de irritabilidad y que además no te va a hacer absolutamente nada malo en la salud.
Em deixes trencar un mite? Hi ha cosmética natural per homes?
Por supuesto.
Perquè se'n parla poc. I crec que n'hem de parlar, també. A mi m'agrada cuidar-me,
sí,
també.
No, y es que te tienes que cuidar. Aquí nos tenemos que cuidar todos. Mira, hay marcas de cosmética para hombre, y de hecho en Ecochic tenemos una que se llama Homo Naturals, que es de aquí de Barcelona, precisamente, que tiene una línea espectacular de, bueno, pues de, desde cremas, aftershave, y unos lubricantes naturales que son espectaculares, tanto para hombre como para mujer. O sea, de verdad que... Lo que pasa que muchas veces las cremas y los serums que utilizamos las mujeres también las pueden utilizar los hombres. Claro. Entonces, por eso es que es un poco que no está, digamos, tan enfocado en un sexo o en otro, porque es unisex, muchas de las marcas que tenemos.
Débora, has parlat dels olis, els olis essencials, aquests que són tan meravellosos. S'ha posat de moda ara, no? Què pot fer per la nostra pell,
sí,
un oli?
Pues mira, un aceite, además de proporcionarte, digamos, ese placer al aplicártelo, porque la mayoría de ellos pues contienen un perfume natural que pues actúa directamente sobre la ¿cómo diría? sobre la emoción, es decir, te ayudan a calmarte, te ayudan a conciliar el sueño. Aparte de eso, lo que te hace es un tema regenerativo en la piel. Si tú te aplicas el aceite por la noche y te haces un pequeño masaje, estás ayudando a que tu piel, mientras descansas, se regenere mucho más rápido y mejor. Y también es cierto que vamos a derrumbar también el mito de que las pieles grasas no pueden utilizar aceite, porque hay muchos aceites que no son comedogénicos y por lo tanto pueden servir para pieles grasas o pieles con granos. ¿Por qué? Pues porque estos granitos, la acción que le va a hacer el aceite es calmante y antibacteriana.
Ai, quantes coses,
Jo estic flipant.
Sí, estàs flipant,
sí.
Joan.
Sí.
Escolta una cosa, ara que arriba Nadal, que arriben les festes, quin és aquell producte que ens hem de posar tant els homes com les dones?
Bueno, para fiestas yo creo que algo esencial es un buen serum y una buena crema. ¿Por qué? Porque en las fiestas, pues, ¿qué haces? Te reúnes con la familia, te reúnes con amigos, hay comidas, hay cenas. Muchas veces hay cena y hay comida al día siguiente. Entonces, claro, vas, dependiendo de las horas que hayas dormido y de lo que hayas comido la noche anterior, pues puedes estar un poquito con la cara así, así. Entonces, un serum efecto flash como el que tú tienes, el Triology, es fantástico porque te revitaliza el rostro en nada y, oye, te puedes aplicar después un poco de maquillaje o no y haces mucha mejor cara.
¿Y dónde podemos encontrar tus productos? Va.
Pues mira, los productos los podéis encontrar en nuestra web, www.ecochiccosmeticanatural.com. Y bueno, nosotros hacemos un servicio de asesoría personalizada, que en la propia web lo puedes, es totalmente gratuito, lo puedes pedir en la web y bueno, te hacemos una asesoría por videollamada en la cual te decimos, pues, para tu tipo de piel, que
es lo que necesitas.
Exactamente.
Joan, ¿sabes que tenemos un regalo?
Ep,
un regalo, Va, a ver a qué nos dona. De ver a qué nos portas.
Pues mira, el regalo es... que todas las personas que utilicen, o sea, que vengan de vuestra parte, van a tener un 20% de descuento en nuestra web utilizando el código CARAVANA.
Home, com m'agrada això.
Bien fácil.
Com m'agrada això. Ecochiccosmeticanatural.com. Compreu el que vulgueu, poseu CARAVANA.
CARAVANA i amb descompte.
I aquest 20% de descompte.
És genial, Això és fantàstic.
M'agrada molt.
Ara no tenim excusa per no estar guapos,
No.
Joan?
No. Jo aquestes festes, mira, que tot el que m'he apuntat.
Molt bé.
Ja ho veus que m'he fet,
llista
al rei. M'he fet llista al rei. He dit que els homes també ens agrada cuidar-nos i que hem de trencar mites respecte a això.
I tant, s'ha de cuidar un.
Débora Navia, fundadora d'Ecochic Cosmetics, moltíssimes gràcies avui per visitar la caravana.
Gràcies a vosotros, me lo he pasado súper
bien.
Torna quan vulguis,
Oye, no me lo digas dos veces,
Això és casa teva, també. Aixa Miró, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
La propera setmana més,
I tant.
Vinga, va.
Para poner a prueba nuestras capacidades corporales, solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Qué indecente, qué maravillosamente oportuno. el soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales.
24 minuts que passen de les 5 de la tarda i ara és moment de seguir en marxa el nostre petit projector. Ara sí, el posem en marxa el petit projector per conèixer una mica més el Festival Inclús, el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, que aquest any celebra la seva 10a edició i que estarà fins al 5 de desembre al Caixa Fòrum de Barcelona. És per això, i per conèixer tots els detalls, que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la que n'és la codirectora del festival. Marta de Muga, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta, primer de tot, per aquella gent que no n'hagi sentit a parlar, de què parlem quan parlem del Festival Inclús?
Quan parlem del Festival Inclús, parlem del Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona. És un festival que projecta pel·lícules que tracten la temàtica de la discapacitat i que, a més, ho fa de forma accessible. Totes les pel·lis, tot el que projectem, tot el que programem dins del festival és accessible per tothom, independentment de les seves necessitats.
Clar, ara no estem parlant de la seva 10a edició, però deixa'm preguntar-te com va néixer tot plegat.
Doncs va néixer estant en contacte amb una entitat que treballava amb persones amb discapacitat visual, que volien fer algun tipus de mostra pels seus socis, i nosaltres sempre havíem estat a l'altra banda, no? Presentant pel·lícules a festivals, i ens vam plantejar aquest repte i fins al dia d'avui. Sí que és veritat que quan va néixer era més petit, eren menys projeccions, menys tallers, i ha anat creixent també en dies, però l'origen és aquell.
Clar, ara em deies, quan va néixer sí que és veritat que era més petit, però ha crescut no només en nombre d'edicions, sinó en gent que ja us coneix, en projeccions, etcètera, etcètera. A veure, en parlarem de tot plegat. Quina ha estat la clau de l'èxit?
No ho sé, suposo que les ganes de treballar, perquè a vegades és tot complicat, però és el creure en el projecte, jo crec, i això, el treballar i el creure que l'accessibilitat realment és necessària, no només al nostre festival. Jo crec que això és el que ens ha fet seguir.
Avui és el tercer dia d'aquest festival d'enguany. Quines sensacions teniu? Hi ha hagut més participació a la que esperava o no?
Jo crec que sí. O sigui, nosaltres ho encarem de manera optimista. Vam inaugurar el dimarts amb l'Auditori del Caixa Fòrum ple. Després hem tingut tallers escolars també amb èxit, i demà arrenquem el que seria la selecció oficial, no? Les projeccions en si i la resta de tallers. Estem optimistes, a veure si arribem als nivells d'abans del Covid.
Parlant de nivells, és que pel que fa a les pel·lícules, ara ens parlaves de les projeccions, en aquesta 10a edició s'hi han presentat fins a 357 obres, que déu-n'hi-do. Com valoreu des de la direcció uns números com aquests?
Pues ho valorem molt bé. Ho valorem molt bé perquè nosaltres som les primeres que ens sorprenia, sobretot a les primeres edicions, que cada any es fessin produccions d'aquesta temàtica, no? I això sempre és bona senyal. O sigui, vol dir que la gent vol parlar-ne d'aquestes coses i que sempre hi ha aquestes realitats per conèixer, i això sempre és positiu. Rebem moltíssimes pel·lis. En general, tots els anys rebem bastantes produccions i molt contentes. La selecció és més difícil, però molt contentes.
Marta, com ja deures saber, i t'ho pregunto per les novetats d'enguany, com ja deures saber, el nostre programa es diu La Caravana, i suposo que alguna cosa tenim en comú enguany, no?
Sí, sí, aquest any tenim un taller familiar que ens fa molta il·lusió, que és la Caravana Puc, que és el cinema més petit del món. És un cinema que està dins d'una caravana que entren els nens de 7 en 7 i ens va molt, ens va com... Bueno, ja coneixíem el projecte de la Caravana Puc, però és que ara acaben de treure una programació que es diu Nobody's Normal, i són curtmetratges que no parlen única i exclusivament de discapacitat, sinó que parlen de la diferència, no?, i de valors com... Bueno, l'acceptació de la diferència, que al final és el que nosaltres també treballem. I això està instal·lat a Caixa Fòrum el diumenge pel matí.
Importantíssim que els nanos vegin coses i projeccions com aquestes amb aquest missatge. Una altra de les novetats de l'edició d'enguany és precisament un taller per donar una segona vida a les banderes del festival. Explica'm això.
Sí, bueno, perquè realment no és que ho haguem pensat com és ara pels 10 anys, però sí que és veritat que acumulem molt material d'això, de l'ones, els roll-ups, el fotocall, no?, de tots els anys, i ara que hi ha més consciència de, no?, d'aquesta, el zero waste, pues hem creat un, bueno, hem programat un taller que és precisament perquè la gent pues es pugui fabricar pues des d'una cartera a un estoig, a una cistella, amb tot aquest material, no? Llavors ens sembla xulo perquè tenen una segona vida, no ho llancem, i és una activitat com familiar i participativa.
Per acabar, Marta, va, si volem anar a veure alguna de les pel·lícules del festival, si volem participar d'alguna manera en aquest festival, com ho hem de fer?
Doncs tota la nostra programació es pot trobar al nostre web, que és www.inclus.cat, i allà està tot separat per dies i per seccions, i està l'enllaç a la venda d'entrades, que és també, si no, a taquilles de Caixa Fòrum.
Doncs ja sabeu que hi podeu participar de qualsevol manera, sobretot amb els vostres fills i filles, amb aquesta caravana que segur que val molt la pena. El festival, inclús el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, que aquest any a més estan d'enhorabona, que celebren aquesta desena edició i que el tindrem amb nosaltres fins al 5 de desembre al Caixa Fòrum. Marta de Muga, ha estat un plaer parlar amb tu de tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Això és una cançó d'amor.
Julen, un dels artistes revelació d'aquest 2022, amb el seu primer hit, Una cançó, presenta ara el seu nou senzill, M'he enamorat, títol que forma part del seu primer disc d'estudi, Caiguda lliure.
Enamorat de tu, t'ho puc dir de més maneres.
Julen, M'he enamorat. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Que m'he enamorat de tu.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar... A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93 166 74 74 per concertar la teva cita. També tenim Herbo Dietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93 166 74 74 o agapebcn.com. Àgape, torna a sentir-te bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Reportatges de ràdio amb Ruth Caraut.
Passen 4 minuts ara mateix de 6 de la tarda i, per tant, és dijous i és l'hora de saludar a Ruth Caral. Ruth, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Bé.
Fent reportatges, eh?
Fent reportatges cada setmanalment. Setmana. anar fent.
Va, què sí, et portes avui?
Mira, avui vos porto un reportatge, jo diré així clar, sobre drogodependències. Uh-huh. Vos dono una mica més de detall. Vaig anar a un hospital del barri de Gràcia, d'aquí de Barcelona, l'Hospital de l'Esperança, uh-huh, en el qual, dins del mateix edifici, dins de la mateixa infraestructura, podríem dir, hi ha dos centres. D'una banda, el REDAN, que és un centre de reducció de danys, que principalment s'adreça a persones consumidores de drogues i que té per objectiu facilitar l'accés al tractament que necessiten i també motivar-los d'alguna manera perquè realment facin el pas, uh-huh, i accedisquen a fer-se aquest tractament. I, per altra banda, hi ha el Centre de Salut Mental per a Adults i Drogodependències, que és un hospital de dia de patologia dual. De fet, és l'únic de Barcelona que té pacients actius, és a dir, que no té restricció d'abstinència.
La patologia dual és quan hi ha a la vegada un trastorn addictiu i un de mental, no?
Exacte. Sí, correcte. És això. La majoria de centres de psiquiatria on aquest perfil d'usuaris podrien anar a tractar-se no permeten que els pacients tinguin un consum actiu de drogues, però en aquest cas sí que ho podem fer.
Va, de seguida en parlem de tot plegat i de seguida escoltem el reportatge abans, però alguna cosa més que vulguis afegir, va.
Sí, només un comentari. Al reportatge sentirem tres testimonis que habitualment van al REDAN i dos històries d'usuaris que van a l'Hospital de Dia de Patologia Dual. De tots aquests testimonis, només presento una dona, és a dir, no dic el seu nom, perquè ella em va autoritzar a fer-ho, però els altres no els presento perquè prefereixen mantenir l'anonimat i, evidentment, doncs, jo ho he de respectar. Uh-huh. Per tant, us recomano que, si podeu, pareu bé, atenció a les veus per saber ben bé qui parla en cada ocasió, no? Normalment, de tant en tant, vas repetint qui és cadascú per anar situant, però en aquest cas no ho he pogut fer. Per tant, ja ho he organitzat perquè no hi hagi confusió, però per si de cas no costa res avisar.
Estem avisats. Va, escoltem el reportatge d'avui.
Sí, som-hi. L'any 2016 a Catalunya es calculava que hi havia unes 10.000 persones que vivien en una situació de sense llar. Aquesta xifra es divideix entre les persones que no tenien més remei que passar els dies en un espai públic a la intempèrie i entre les persones que accedien a un centre social o alberg, algunes per viure-hi temporalment, altres només passant-hi la nit i havent-ne de marxar l'endemà al matí. Des de llavors, 6 anys més tard, la xifra ha augmentat i s'estima que ara hi ha 18.000 persones que es troben en aquesta situació, un 80% més que el 2016. Aquestes són les dades actualitzades de les entitats que atenen persones sense llar: Arrels Fundació, Assís, Càritas Catalunya, Sant Joan de Déu i la Comunitat de Sant Egidio.
Porto 2 mesos al carrer ara mateix. És poc temps, però bueno, ja és temps, no? I és que al final no, jo no havia estat mai i psicològicament estic com a cau. Jo no sóc d'aquí a Barcelona, si la meva gent em veigués així, no saben, no, que estic en aquesta situació. No he volgut jo dir res, tampoc. Estic de baixa, estic de baixa per, també una mica per l'alcoholisme. He tingut una recaiguda forta al març i encara no he pogut sortir-ne. He estat 4 mesos ingressat en centre, també. I, bueno, és curiós perquè al final estic treballant, però per aquí circumstàncies m'he quedat al carrer, no?
Ara que hi ha arribat el fred de l'hivern, encara és més necessari trobar un espai segur on, com a mínim, arrecerar-se. És el que ofereixen els REDAN, els Centres de Reducció de Danys. Són centres i serveis adreçats a persones consumidores de drogues, l'objectiu dels quals és reduir els problemes per a la salut física i psicosocial i motivar i facilitar l'accés al tractament. A Barcelona n'hi ha 16, un dels quals és el Centre de Salut Mental i Addiccions del barri de Gràcia.
Hola, fa poc que he conegut el centre. Aquest lloc el que em dona és una mica de calor, ara que fa fred, tracte amb la gent, també em puc dutxar 3 cops per setmana.
Els serveis d'aquí, per mi, són molt, molt bons. És l'únic servei que a mi m'ofereixen, dutxar-me 3 cops o fins i tot 4 a la setmana, i una dutxa excepcional, amb potència de l'aixeta.
I, bueno, el vindre aquí, pues, te reconforta, te sents bé, t'atenen bé, el tracte és bo, pots mirar la ràdio, el cafè, pots esmorzar... I, bueno, en un moment donat també te pots tractar del problema, no? I per això també, pues, tinc un servei. Vinc aquí, m'estan atenent i tot, i de moment jo estic molt content.
Ara fa uns 4 anys que Maria José Gómez Junyent també acostuma a vindre al REDAN de l'Hospital de l'Esperança de Gràcia.
Jo tengo depresión crónica. Y ahora, en estos momentos, estoy mejor. Estoy bastante animada porque yo también soy alcohólica y, bueno, aquí todo, yo encuentro que todo está muy bien.
Van parlant amb nosaltres, si necessiten qualsevol tipus d'atenció, tant social com psicològica, atenem, han arribat. I tenim una altra sala on fem grups tots els dies, a les 12 del matí. També tenim un grup a les 11 d'estimulació cognitiva i els grups que tenim a les 12 són d'emocions, de projecte de vida, de prevenció de recaigudes, etc. I poden anar al grup o no, com vulguin i com els hi vagi bé.
Ella és Gemma González, psicòloga responsable del REDAN i de l'Hospital de Dia de Patologia Dual. Allí s'hi senten molt a gust i poden anar des de les 8 del matí a les 2 de la tarda sense cita prèvia. Però és un espai amb un horari tancat i ells necessiten un lloc on passar la nit.
Me gustaría que hubieran más albergues, más puestos para todos los que duermen en la calle, porque yo, gracias a Dios, vivo con mi hermana y yo tengo una habitación y tengo una cama. Y me imagino lo duro que debe ser dormir en la calle.
En principi, les llistes d'espera dels albergs són molt llargues, no? Llavors, pues, bueno, com poder agilitzar, no?, esta llista d'espera? Bueno, considero que pot ser més llocs o més llocs de places d'alberg.
L'Ajuntament el que ofereix a Barcelona és horrible. És horrible. I, a més, no dona l'abast. I a mi el servei d'aquí és, per mi és el millor que hi ha. Fins ara a Barcelona hi porto un any al carrer.
Perquè al final és com si fos una cosa molt limitada, no? El dret a tindre una habitació en alberg és una cosa bàsica, no?
A quasi tots els de Barcelona els conec i no fa falta conèixer 2 o 3 per saber com va la cosa. El que passa és que de llocs com aquests tindrien que haver-hi més. Per almenys solventar la situació de carrer, que és una bogeria. És una bogeria.
Més enllà del dret a l'habitatge, les persones amb patologia dual i en consum actiu també topen amb diverses dificultats per accedir a centres on tractar-se. En el cas de l'Hospital de l'Esperança de Gràcia, allí també compten amb un centre de salut mental per a adults i drogodependències, un hospital de dia de patologia dual que és l'únic de Barcelona que atén pacients actius, és a dir, no té restricció d'abstinència. La majoria d'usuaris pateixen alguna recaiguda o directament encara són consumidors. Això fa que molts cops no puguin entrar en comunitats terapèutiques o a hospitals de dia de psiquiatria on se demana no ser consumidor.
És un hospital de dia de baixa exigència en consum perquè es respecta la deshabituació de cada persona. És a dir, si una persona està molt ambivalent en deixar el consum, que sí que vol però no pot, encara no és el moment, se'l li respecta fins que realment la persona pren consciència de que ha de deixar la drogodependència que sigui en el moment idoni per la persona. Llavors sí que hi ha una alta exigència en qüestionament i aprendre habilitats habilitats socials, habilitats financeres per portar una casa, etc. I a poc pues, amb visites individuals, amb la psiquiatra, com a mi, amb la psicòloga, anem fent una mica la consciència de l'addicció que necessita per agafar totes les eines internes per deixar de consumir el 100%.
Jo porto 2 anys sense consumir, i això el que m'ha portat a mi m'ha portat ha sigut l'últim pas per saber qui sóc. I aquí he après a saber el que són les meves malalties, que no volia acceptar. Si no hubiera estat aquí, segurament no sé si estaria viva o morta, no tinc ni idea. I aprendre a saber quals són les meves malalties i comprendre-les i treballar-les i les eines que ells m'han donat, poder-les treballar amb mi, pues potser he acceptat més la meva vida.
Coge depresión y bueno, y a raíz de eso, bueno, pues tuve un episodio de suicidio, digamos, ¿no? Coge la baja y entonces ya empecé con psiquiatras y psicólogos. Al principio tenía TLP. Mucha impulsividad, que lo que me hacía cuando me daba bajones, pues empezar a beber impulsivamente. Llevo 6 semanas, hasta la 7ª semana que estoy aquí, y la verdad, pues que llevo 2 o 3 semanicas que he vuelto a retomar el deporte, no consumo, no bebo, ni fumo, y hay muy buen ambiente, la verdad. Yo pensaba que en un principio, claro, ¿cómo es esto de adicciones y cosas? Digo, hostia, a ver qué se encuentra uno, pero la verdad que muy bien.
Abans no es tractava la psiquiatria com es tracta ara. Vull dir, no te n'ho donen cap explicació, perquè no havia la mateixa empatia que hi ha ara. Aleshores, mai he tingut confiança en la psiquiatria, fins que he començat a veure que hi ha bons professionals. I l'hospital de dia a mi m'ha fet molt de bé. Tinc molt bones paraules per ells. I no perquè estic aquí ara i ara, perquè jo demà marxo ja, ja me'n donen l'alta, i estic molt contenta d'haver passat per aquí. I gràcies a ells pues, he fet un canvi molt rotund i molt maco. Bueno, potser sóc una de les persones que puc sortir de tot això. Estic segura.
Des que van inaugurar l'Hospital de Dia de Patologia Dual a principis del 2021, han ofert 25 places al 100% d'aforament. Fan activitats i conjuntament reflexionen sobre la salut mental. Mentrestant, al Redan va arribant gent. Uns venen a fer una sessió en grup, uns altres treuen el cap per posar-se al dia amb les notícies i la majoria només venen per tindre una mica de companyia i un lloc tranquil on poder passar el matí. En sortir és quan comença la jornada llarga i dura, haver de viure al carrer i evitar patir una recaiguda.
És que més que demanar, m'involucraria. Saps el que vull dir? O sigui, jo crec que tinc l'experiència per saber com es té que fer les coses, saps? Ojalà em toqui la loteria i sí que podria fer alguna cosa important. Però ara mateix, pues, lo que tinc que pensar és en mi, no? En mi i en els que em rodegen.
Sis minuts que passen ja de les 5 de la tarda i, Ruth Queralt, quin reportatge més dur i que esperançador alhora.
Sí, sí, total.
Que bèstia, que sí, bèstia. Sí. Anava escoltant els testimonis i et deia micròfon tancat, t'ho voldré preguntar, perquè a vegades valorem poc la gent que fa els reportatges i sobretot els reportatges radiofònics, que en saps que sóc un apassionadíssim sí. De reportatges radiofònics. T'ha estat fàcil que la gent t'expliqui la seva vivència, la seva experiència pròpia?
Sempre n'hi ha de tot. Sempre te trobes de tot, eh? Però en este cas, he de dir que va ser molt fàcil la gestió. Primer perquè ja tenia una altra experiència prèvia, la qual cosa ja hi fa. Després, també perquè els professionals sanitaris també fan un treball molt de molta preparació. Uh-huh. És a dir, a part que els ho expliquen en tots els exiguts, vindrà o se mos ha sol·licitat, no?, que vindrà a gravar un reportatge. Llavors ja els preparen molt i els avisen molt bé, no? I llavors, per tant, les persones que acostumen a dir que sí, ho fan en molta passió, en molta alegria, en molta il·lusió, i s'hi aboquen en tot el cos, no?, podríem dir. I relacionat amb això, també com així, com a curiositat, uh-huh, perquè també m'apareix molt interessant, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual cada dia fan unes activitats i ho tenen tot molt... tenen un horari molt ben pautat. I cada dia les activitats, ja ho explicava el reportatge, són d'una temàtica diferent. Pues justament el dia que jo hi vaig anar, van aprofitar i van fer l'activitat per parlar de la seva relació als mitjans de comunicació.
Bueno.
I precisament crec que va ser molt interessant perquè jo vaig fer les entrevistes abans que es fes l'activitat i vaig fer les entrevistes al davant d'altra gent, no? És a dir, estaven allí tots els usuaris, estaven preparats per fer l'activitat i en lloc de començar a fer l'activitat vam començar fent les entrevistes. Llavors, clar, quan van veure el que jo vaig fer, les preguntes que els vaig fer i després la reflexió de la psicòloga i llavors van crear el debat, va ser quan molts d'ells van dir és que realment és una activitat que està molt bé aprofitar-la, entre cometes, sempre que tingués l'opció i que es pugui fer i tot, perquè ells mateixos diuen després tu et pots escoltar i també ets molt més conscient, no? de primera, com t'expresses i del que transmets i també del que tu expliques de la teva pròpia experiència, no? Que si tu estàs... Una altra de les coses que expliquen és que moltes vegades costa molt assimilar que tu tens aquella patologia i que t'han fet aquell diagnòstic. I, clar, si tu això ho estàs explicant per la ràdio perquè t'ho pregunten i després t'escoltes a tu mateix dient jo tinc això, jo estic passant per aquest procés, clar, és un cop de realitat
que no ha de ser fàcil.
Sí, sí, però que justament la psicòloga els feia la reflexió com de dir està molt bé que els mitjans de comunicació se'n parli, però és evident que nosaltres ens necessiten, no? És evident que necessitem els testimonis. Llavors, els encoratjava d'alguna manera sense fer sense obligar-los a res, per entendre'ns, simplement com una proposta i una reflexió de dir si mai us ho proposen, sapigueu que realment és una cosa que vos pot anar bé també per a vosaltres mateixos.
Et deia quin reportatge més dur i que esperançador, i sobretot ho podríem resumir, jo crec, amb una de les frases que es diu al final del reportatge, no? Quan et diuen no, jo no pediria nada, jo m'involucraria.
Sí, sí.
Que bèstia.
Sí. I quan t'ho diuen davant de la cara, encara impressiona més, clar, perquè dius, és que té tota la raó, no? Moltes vegades dius, no necessito més, tenint tan poc, no necessito més, sinó que el que s'hauria de fer és canviar moltes coses. I sí, sí, és això.
Ruth, ens has presentat 5 històries molt diferents amb aquest mateix rerefons, el consum de drogues.
Sí, justament. Aquestes 5 històries se centren en un mateix lloc, és el que explicàvem, a l'Hospital de l'Esperança de Gràcia, però per altres indrets trobaries altres històries que t'expliquen, evidentment, realitats diferents. Al final, Catalunya és un territori on hi ha un alt consum de drogues. Avui te torno a portar dades. Este les he tret en una entrevista a Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat, al diari Ara, que es va fer a l'octubre d'enguany. Ell dona 2 dades que no haurien de passar per alt. D'una banda, 100.000 catalans van consumir cocaïna l'últim mes, és a dir, en dates aproximades del mes de setembre d'enguany.
L'últim mes?
L'últim mes.
Que bèstia.
En l'últim mes, 100.000 catalans van consumir cocaïna, sí, sí. I vull dir que són moltes persones, eh? La tua reacció
sí,
ja evidencia
això. M'he quedat una mica pasmau, que es diu en castellà.
Sí, sí. I l'altra xifra, que a mi també m'ha xocat bastant, és que el 25% de joves de secundària beuen més de 5 begudes alcohòliques en poques hores. 5 begudes alcohòliques i joves de secundària.
Wow.
Una dels testimonis, de fet, per vincular-ho ara en el reportatge, una dels testimonis que apareixia al reportatge m'explicava que va començar a beure als 13 anys.
13 anys?
13 anys.
És molt bèstia, això.
Clar, i després tens tota la vida per davant, no? Però... Però, bueno, és això, simplement que ja hem de reflexionar, no?, si més no, o fet, simplement ficar mesures per previndre-ho.
No, quan diem que els reportatges de Ruqueral són socials i que ens han de remoure alguna cosa, avui déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, entenc que per tot això és important prevenir aquestes situacions, però, clar, mentre això no passa, són molt necessaris els centres i els hospitals que tenen els pacients, com deies abans, en patologia dual.
Sí, tant els hospitals com els RETAN, perquè al final és un espai on se troben persones que comparteixen o bé una patologia semblant o bé la mateixa situació, que no tenen llar. O que no tenen llar, o que no tenen prou recursos, o d'alguna manera fan cap allí, no? I això és el que et comentava abans, que fer el primer pas és el que més costa. Assimilar que tu et trobes en aquella situació o que una persona propera a tu ho pateix, que això també és un altre tema i que també ens hi podem trobar, no?
Sortia, de fet, Ruth, amb el mateix reportatge, un testimoni que deia que no ho havia explicat. Que ell era allà dins, però que no ho havia explicat.
No, i que ningú de la seva família sap que està aquí i que està passant per això. Sí. Però, bueno, suposo que és això, no? Quan ja aconsegueixes fer el primer pas, llavors sí que és una sort trobar diversos espais habilitats i preparats per atendre tothom que ho necessita, sobretot el redant, que allí hi ha gent que hi pot anar sense cita prèvia i ja sales per passar el matí arrecerats amb accés a un got d'aigua o d'una tassa de cafè calent o una dutxa, que això sí que ho agraeixen de valent i m'ho van repetir sí, m'ho van repetir molt.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, de fet, si mos trobéssim en aquesta situació, nosaltres també ho agrairíem.
En canvi, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual hi ha, però, 25 places i totes al 100%, has dit, eh?
Clar, aquí està la diferència, no? Que al redant tu hi pots anar sense cita prèvia, però clar, a l'Hospital de Dia de Patologia Dual les places són limitades i, a part, que estan totes plenes, no? Per tant, vol dir que també hi ha molta gent que segurament està interessada en aquest servei. Clar, com no hi pot accedir tothom, ja és més complicat, però s'ha de tindre en compte, que és el que comentàvem abans, també, que tenen fan les activitats amb la psicòloga i després també tenen una atenció individual de psiquiatria. Llavors fan això, activitats en grup, de debat, de treball de gestió econòmica, gestió emocional, i és això, ho tenen tot molt reglamentat, molt organitzat. De fet, també allí tenen servei de menjador.
Sí.
O sigui que també dinen junts i també se fan una mica de caliu, més de pinya, per evitar una recaiguda.
Això t'anava a preguntar, que la mateixa pinya entre ells mateixos, els malalts mateixos, no?
Sí.
Els ajuda.
De fet, també m'apareix molt curiós una de les declaracions que em van donar i que l'haig inclòs al reportatge, que dia, jo quan me van dir que em derivarien i que aniria a aquest hospital de dia, vaig pensar, ostres, estaré en més gent com jo i que em trobaré, no? O sigui, com serà la convivència en gent que més o menys també està passant pel mateix moment que jo. Ell ho veia com una cosa que li feien cert respecte, certa temor, perquè...
Em posava un mirall, no?
Sí, exacte. I clar, s'han trobat tot el contrari, diuen que estan encantats dins de totes les circumstàncies, però que sí, que veuen que tenen ara més esperança i molta gent també explica que en aquests casos és una manera de recuperar la il·lusió, perquè molta gent l'ha perdut. Vull dir, hi ha molta gent que quan va allí és que ja ha provat una o diverses vegades de suïcidar-se. Vull dir que estem parlant de... No de qualsevol cosa, podríem dir.
No, estem parlant de casos greus, i ho deia avui precisament en el programa, quan parlàvem de sanitat, parlàvem també de salut mental i d'aquest tipus de patologies que s'anava a parlar molt, 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 ara que estem sortint d'una pandèmia i que ens ha alterat com ens ha alterat, i ara ens ho deies, les dades sobre joves que fan esfereir.
Sí.
Fan esfereir.
Sí, és així.
Ruth Caral, què, et pregunto per la setmana que ve o no?
La setmana que ve és festa.
Ai, calla! Calla!
En principi, si no m'equivoco...
Sí, és festiu, no hi haurà caravana. No hi haurà... És veritat.
T'acabo de donar una bona notícia. Mira, sense voler-ho.
Veus que bé? Ruth, escolta, ens trobem d'aquí dues setmanes.
Això mateix.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Doncs vinga, va, que la setmana que ve és festa, però demà no. Demà seguim amb la caravana a partir de les 3 de la tarda. Ara, però, us deixem amb Ignasi i Miranda i el Sense Distància, amb tota l'actualitat social religiosa. Després, la missa conventual des de la Catedral de Barcelona. I ja a les 8 s'hi posa Rafa Sanahuja i tot el seu equip, amb Paula Moreno, que ja la tenim per aquí, als estudis de Ràdio Estel. Rafa, l'explotes a la Paula, eh? L'explotes. La tenim aquí ja treballant, pobra. En fi, ja t'ho faràs, escolta'm. Que estaran, com dèiem, estaran a l'equip de camins a partir de les 8. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 3. Que vagi molt bé. Adéu-siau.